Bon dia, què tal? Com esteu? Esperem que bé, molt bé. Posem el punt de sortida del programa d'avui de les maquinàries. Un programa magazín que està amb tots vosaltres els diumenges pel matí des de Ràdio Falset. També els dijous al vespre. Tenim moltes coses a dir, abans però escoltem una cançó de Jackie Naylor. Aquesta és la veu de Jackie Naylor. All for You es titula aquesta cançó que ens ha servit per començar el programa d'avui.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
Li toca avui el torn a Pink Floyd. Parlarem amb el Josep Maria Donadeu de la vida i obra d'aquesta gran formació musical. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Maria.
Podríem dir que els Pink Floyd, que Pink Floyd són pares de la psicodèlia?
Exactament, jo crec que són el símbol, el pare, tota la imatge, el que realment representa la psicodèlia. Jo crec que diu psicodèlia i el primer que ve el nom és Pink Floyd.
Un dels músics importants d'aquesta formació és Roger Waters. Abans de crear Pink Floyd, però estava amb altres grups, no?
Doncs hi van estar amb una sèrie de grups que no tenien res a veure amb la psicodèlia, que eren grups de rhythm and blues, que és el que es portava en el moment allà a Anglaterra, i eren diferents, tant com el Sigma 6, un altre que es van dir T7, un altre que es deien Abdas, o sigui, és el que hem comentat ja moltes vegades, la gent que li agrada el món de la música comencen a relacionar-se amb uns, amb els altres, això no em convenç, canvio de grup, o sigui, era la moguda, suposo que a l'ambient jove, de buscar una cosa que realment no trobes en el grup que tens ara.
Després va arribar Syd Barrett.
Efectivament, o sigui, en el grup original, diguem, dels Dabdas, que estaven el Nick Mason, que seria el bateria de Pink Floyd, el Rick Wright, el teclista dels Floyd, el Roger Waters, que ja ha començat, que era baixista i cantant, i estava també el Bob Close. El Bob Close era un amic d'ells que estava en el grup, i quan va arribar el Syd Barrett, i aquest va començar a imposar la seva imaginació, perquè realment al principi el Syd Barrett era el cervell del grup, i tot va anar amb un camí fins que ell va desaparèixer. El Bob Close, que buscava precisament el Rhythm and Blues, va deixar la banda, i és quan van quedar quatre, que són els que ha hagut sempre. Aleshores, quan el Syd Barrett va tindre els problemes que va tindre, va ser substituït pel David Gilmour, però van continuar sent quatre.
El nom de Pink Floyd és un record, un homenatge a Pink Anderson i Floyd Council.
Exactament, dos famosos músics de blues que van ser ídols del Syd Barrett i va proposar aquest nom. Al principi era Pink Floyd i una altra paraula darrere, però es va perdre. O sigui, Pink Floyd com Submission o alguna cosa així, però van dir no, deixem Pink Floyd, que realment és l'homenatge a aquests dos personatges, i s'ha acabat. I així va quedar. Pink Floyd per sempre.
Ja en aquells temps podríem definir la seva música com a psicodèlia?
No, al principi era una cosa més impactant, i el que podem fer és, quan escoltem la primera cançó que ja he preparat perquè la gent conegui aquesta primera època de Pink Floyd, veurem que no s'assembla gens al que fan normalment. I si vols, podríem posar ara el tema aquest, es titula Lucifer Sam, i veurem que no té a veure amb el Will You Were Here.
Vinga, escoltem. Pot escoltar aquí que efectivament són els començaments, no?
Doncs exactament, és la influència o la línia que portava el Syd Barrett, que era realment el cervell del grup, i va marcar fins que va tindre que marxar pels problemes amb el LSD.
Ens trobem parlant amb el Josep Maria Donadeu dels Pink Floyd, avui aquí a les Maquinàries. Seguim, l'any 67, 1967, publicarien un primer senzill amb EMI.
Exactament, van treure el primer senzill de presentació, que es titulava See Emily Play, mira com juga Emily, i a la cara B estava el Scarecrow, que és l'espantaocells en català. O sigui, són aquestes cançons psicodèliques de títol que composava el Syd Barrett, i després ja vindria el primer llarga durada, que també té un títol molt, molt original, que es titula The Piper at the Gates of Dawn, que podrien traduir com el que tocava aquest instrument dels escocesos, la gaita,
doncs
el gaiter a la porta de la vorada, o sigui que realment una paraula molt complicada, un títol.
Però la salut no va acompanyar Syd Barrett, no? I va ser substituït, tu abans ho comentaves, per David Gilmour.
Hi ha una llegenda urbana, no sé si és certa o no, que el Syd Barrett vivia amb uns hippies, compartia pis amb uns hippies, que li posaven LSD en el cafè pel dematí. I clar, entre el que es prenia ell i el que li posaven extra, es li van acabar matxacant el cervell.
David Gilmour, un gran guitarrista.
Exactament. David Gilmour era un jove guitarrista que s'estava rondant pel món buscant-se la vida, inclús va estar treballant i tocant per França. Els envejosos insinuen que el Brigitte Bardot el va acompanyar a dormir una nit, no sabem si és veritat o no, però diuen que així va ser una de les seves conquestes, perquè era un autèntic guaperes, a part de tocar molt bé, i lògicament això feia que triomfés.
Barrett, pel seu compte, va gravar el 72 dos àlbums, no?
Exactament, va comptar amb la col·laboració de Roger Waters, que també tenia una mica la consciència castigada, i va col·laborar amb ell per aconseguir, ja que l'havien fet fora, entre cometes, del grup, perquè no funcionava, pues, almenys ajudar-lo en solitari. És a dir, que Syd Barrett va morir precisament aquest any, va morir, si no recordo, el mes de juliol, va morir de...
Però ens trobem en el 68, en 1968, Roger Waters es queda al capdavant del grup i publiquen un àlbum anomenat A Searchful, no? O Of Secrets.
Sí, A Searchful of Secrets. En aquest A Searchful of Secrets continuen més o menys la línia del Syd Barrett, que inclús hi ha diverses cançons que són d'ell, però ja comença a derivar en direcció al so de Pink Floyd, el que seria la marca de la casa, perquè Roger Waters és el que comença a portar, diguem, la batuta del grup.
L'any 69 publiquen un doble LP, Uma Guma, no?
Sí, exactament, publiquen l'LP Uma Guma, que com a anècdota pels oients s'ha de remarcar que la part de darrere es veia tot el material dels Pink Floyds escampat a terra, o sigui, la bateria, els instruments, tot això, i era un comentari, una alegoria, perquè es veu que anant a un concert els havien robat un camió amb tot aquest material carregat. O sigui, va ser com dient, a veure si us en recordeu dins el torneu. No crec que funcionés.
Escoltem més música.
Podríem escoltar un altre clàssic dels Pink Floyd. Aquesta segurament no faria falta ni presentar-la. És el Money. We'll be right back.
molt coneguda aquesta cançó Money dels Pink Floyd. L'àlbum va ser considerat com un dels millors, no?
Exactament. Inclús bé, per ells mateixos és com un símbol. Els que han vist la pel·lícula The Wall del Pink Floyd, hi ha una escena que surt el jove Pink que enganxa el professor a classe escrivint poesia i es posa a llegir-la amb veu alta del professor, i era precisament la lletra del Money.
Però ens trobem a finals dels 60, i a finals dels 60 Pink Floyd publica Mort, no?
Sí, el disco Mort, que significa més, que és una banda sonora molt especial, perquè hi ha temes, per la banda sonora hi ha temes que els Pink Floyd expressen el que ells imaginaven. Per exemple, hi ha un tema del David Gilmour que parla d'un bar espanyol, que realment la veritat és patètica, aquesta cançó. Però el disc en si té un nivell bastant acceptable. Va d'estir baixada en uns baixons que no donen la talla, però que està força bé. Però són uns anys que estan treballant moltíssim, els Pink Floyd, els finals dels 60.
Als principis dels 70 editen Midway i dos anys després publiquen doncs aquest gran àlbum Dark Side of the Moon, del qual doncs ara estàvem escoltant aquesta cançó de Money.
Sí, no t'oblidis de l'any 1970 quan edita la Tom Heart Mover, que és un dels discos també molt famós del Pink Floyd, aquell de les vaques, suposo que te'n recordes, que escriu una vaca a la portada, que va ser ja una d'aquests cops del Pink Floyd, perquè clar, arribar a la botiga de discos i trobar-te un quadre amb una vaca que no posa absolutament res al voltant, això realment impactava.
El 75 publiquen un àlbum dedicat a Syd Barrett, no?
Efectivament, van editar un homenatge al Syd Barrett, al Wish You Were Here, que, com ja saps, la traducció literal seria Tant de bo fossis aquí.
El 77 publiquen un disc anomenat Animals, i el 79 publiquen The Wild, un treball mític, no? El disc tracta de la història d'un fracàs d'una estrella de rock.
Doncs sí, jo crec que aquí el senyor Waters es representa ell mateix, perquè el pare del Roger Waters va morir a la Segona Guerra Mundial, com mora el pare del protagonista de la pel·lícula, i després aquest té una sèrie de neures i paranoies que volen veure que és el que sentia el Roger Waters, que se sentia explotat pel món de la música. Una altra anècdota curiosa és que en el disco Wish You Were Here el Roger Waters critica en aquests productors del món de la música que només estan pels diners, que no tenen ni idea de música però que estan per produir. Llavors explica la cançó que va un grup de jefes de la discogràfica, els veuen tocar i diuen: la banda toca molt bé, però per cert, qui és d'ells el Pink? O sigui que no tenien ni idea de res.
La posada en escena dels directes de Pink Floyd en aquells moments, en aquells temps, eren espectaculars.
Sí, per exemple, la gira del The Wall, mentre ells anaven tocant, hi havia tota una sèrie de treballadors que anaven construint un mur, o sigui, ojo, un mur en tot l'escenari, que es anava tapant, entre cometes, deixant uns petits forats ben col·locats perquè la gent pogués veure com tocaven, però anaven construint aquest mur, i al final del concert hi havia l'explosió que el derribava totalment, i això es tenia que fer molt bé, perquè un derribar un mur pot ocasionar danys mal en el públic, i mai va sortir ningú lesionat ni ferit, o sigui, estava molt ben muntat.
Encara en dates d'avui es construeixen murs, eh?
Exactament.
Haurien de ser tirats a terra aquests. T'escoltem més música?
Podríem escoltar un altre tema, podríem escoltar un tema precisament del The Wall, Another Brick at the Wall.
Teach
aquesta cançó que servia a moltes discoteques, a les discoteques d'abans per passar del lent al ràpid.
Efectivament.
Te posaven aquesta cançó.
Te posaven el The Happy Days Over Our Life, que és l'anterior aquesta, com que estava tot enllaçat, sí, començava així una mica suau i després anava accelerant fins que entraven els nens.
Quins records. Escolta'm, però ells van fer més coses, no?, de pel·lícula.
Sí, a nivell pel·lícules, a part de fer la pel·lícula More, també van fer la banda sonora per una pel·lícula francesa que es deia El Ballet, del director Barbet Schroeder, i en el que també van col·laborar amb la música. El disco va sortir musicalment parlant com a Obscured by Clouds.
Van començar a sorgir tensions entre els músics, entre Waters i Gilmour, no hi havia gaire feeling, sembla ser. David Gilmour i Nick Mason deixen la formació després de publicar The Final Cut.
Efectivament, el Final Cut, que ja va ser el comp del senyor Waters, perquè realment això ja és un disc homenatge al seu pare, exclusivament, inclús a la contraportada es veu la foto d'un militar amb un ganivet clavat a l'esquena i posava dedicat al senyor Waters, pare del Roger.
L'excessiu protagonisme, no?, de Roger Waters va ser una de les causes.
Jo crec que el problema no és el protagonisme, sinó un ego molt potent, una ganes d'imposar la seva voluntat sobre els altres, i el que va acabar de rematar la feina és que van fer una reunió com a Pink Floyd sense convidar-lo amb ell. O sigui, el Mason, el Wright i el Gilmour van fer una reunió i van passar olímpicament, per la qual ell es va ofendre i va posar un judici, va provocar un pleit contra els membres, que amb el cap del temps el va perdre el Roger Waters, que inclús els altres tres es van permetre fer una cançó inclosa en el Division Bell que es diu The Great Day for Freedom, o sigui, un gran dia per la llibertat, o sigui, quan el jutge els va donar el nom de Pink Floyd a ells tres.
Es van tornar a juntar, però sense la presència de Waters, el 86 van publicar alguns àlbums, i Roger Waters va gravar coses ja pel seu compte, no?
Efectivament, ja havia gravat en solitari anteriorment un disc molt curiós que es deia Music from the Body, o sigui, la música del cos, que era molt curiós perquè començava la primera cançó, se sentia tot so fet pel cos, o sigui, palmades, eructes i pets, o sigui, la música del cos. Després també va fer el Radio Chaos i el de Pros and Cons of Hitchhiking, o sigui, els avantatges e inconvenients de l'autostop. O sigui, que no va estar aquí. Després va treure també una versió del The Wall, o sigui, el concert del The Wall, però tocat per ell sol, sense el resto de la banda. O sigui, que no se va estar aquí, no.
El 94 van publicar aquest àlbum que ara comentaves, de Division Bell, no?
Exactament. Però realment el que més impactava dels Pink Floyd era el directe, i llavors van treure dos directes, una l'any 1988, que es titulava The Delicate Sound of Thunder, sí, també una altra ironia, perquè significa el delicat so del tro, sí, que el tro delicat no té res, i una altra que també va ser la cosa molt curiosa, que es titulava Pulse, o sigui, pulsa això del pols de la sang, no? I en la caixa del CD hi havia un LED, una llumeta, que anava pampallejant contínuament, i tu anaves a veure si s'ha quedat una punyetera bala de llumeta, perquè en té fins als nassos, perquè cada cop que passo per davant de la porta del quarto de la música veus una llum que està allà fent pampallugues i què és això d'aquí dintre.
En els darrers anys han publicat diversos recopilatoris de Pink Floyd, i el que comentaves també abans, el juliol, el 7 de juliol del 2006, Syd Barrett és trobat mort a Londres, no?
Exactament, el van trobar mort, suposo que el desgast físic que havia aguantat el seu cos, perquè recentment havien editat un nou treball de Syd Barrett, havien reeditat el que havia dit anteriorment i havia aconseguit ficar-lo en un estudi i treure nous discos. El que passa que el seu cos no va aguantar.
Carreres en solitari, publicacions de més àlbums en solitari, però podríem dir ja que junts, Pink Floyd...
Junts no van treure res, perquè David Gilmour va treure dos discos en solitari, inclús amb un es va permetre el luxe de criticar la guerra de les Malvines, que va fer una cançó que es titula Cruise, o sigui, un creuer, però clar, aquest creuer era el creuer cap a la mort. El Richard Wright també va treure un parell de discos en solitari, un es titulava Wet Dreams, o sigui, els somnis humits, i recentment el 90 i algo va treure també un altre disc, ara no recordo com es titula, però que no va tindre gaire repercussió. En canvi, el Mason és l'únic que en solitari no ha fet cap cosa. Suposo que es limitava a ser el bateria de la banda i amb això estava prou content.
Ja està. Si et sembla bé, acabem aquest repàs de vida i obra de Pink Floyd amb una altra cançó i gràcies, fins una altra.
Podríem escoltar una cançó d'aquests Pink Floyd sense el Roger Waters, el Learning to Fly.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Escuché recién nuestra grabación, que me ha alegrado tanto. Me da mucho gusto, me da una gran alegría. Ahora quisiera que escucharan a uno que aquí ha llegado a ser un gran amigo mío.
És un gran plaer, és una gran alegria disposar d'amics i amigues aquí a les maquinàries a Ràdio Falset, els nostres oïdors, per exemple, i també col·laboradors i col·laboradores. posem dos exemples d'aquests col·laboradors, el Josep Maria Donadeu, amb el qual hem estat parlant de Pink Floyd ara fa una estona, i del Sergio Sánchez, amb qui parlem habitualment aquí a les maquinàries de cinema.
Dues setmanes en una altra ciutat amb Sergio Sánchez.
Quan ens allunyem durant 35 anys de tot el que hem estimat, de tot el que hem traït, només ens queda anar a dormir aviat cada nit durant 35 anys. Es coneix els guanyadors a la línia de sortida. Hauríem d'haver sabut que ella era una guanyadora. Ho haguessin apostat tot per mi, però hauríem perdut. Avui torna el dues setmanes en una altra ciutat amb els gàngsters lírics i nostàlgics d'Érase una vez en América de Sergio Leone. Sergio Leone va ser un famós cineasta italià conegut com a artífex i gran impulsor del prolífic gènere de l'espagueti western. L'espagueti western va ser una curiosa deformació del clàssic gènere, embrutant-lo físicament, dilatant el seu ritme i hiperbolitzant i exagerant els seus estereotips i la seva violència. Se'n van fer centenars de pel·lícules, però les més famoses foren les de Leone. La trilogia del desert d'Almería formada per La muerte tenía un precio, Por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo. Leone parteix del western clàssic, però té també un debte amb el cinema japonès. Així, Por un puñado de dólares és un remake encobert de la pel·lícula Yojimbo d'Akira Kurosawa, motiu pel qual és acusat de plagi pel director japonès, arribant finalment a un acord als dos. A aquestes tres obres, Leone descobreix a l'actor televisiu de segona Clint Eastwood. Quan Eastwood es converteix en un prestigiós director de cinema i guanya un Oscar amb Sin Perdón, la figura de Leone torna a primera fila. Sin Perdón està dedicada a Sergio i Don. Don és Don Siegel, el realitzador de Harry el Sucio, l'altra sèrie que va donar popularitat a Eastwood i el va ajudar a aprendre l'ofici de la direcció. Érase una vez en América té una estructura narrativa complexa. Comença una mena d'immedia res, enmig de l'argument, quan uns mafiosos assassinen a la núvia del protagonista Noodles, interpretat per Robert De Niro, i torturen el seu amic Fat Moe, intentant trobar-lo, ja que els ha traït. Estem al 1933 i l'acció retrocedeix al 1922, començament de les accions delictives del personatge principal, que s'alternen amb un tercer temps, el 1968, quan Robert De Niro torna al barri jueu de Nova York per rendir comptes amb el seu propi passat. Un retorn que la pel·lícula no deixa clar si pot ser interpretat en clau de somni de futur, ja que és presentat mentre De Niro fuma opi a un teatre xinès al 1933. I a més, hi succeeix en el 68 coses força inverosímils i massa casuals per concloure amb l'acció. Leone comença a pensar en Érase una vez en América quan cau a les seves mans la novel·la de Hoods de Harry Gray a mitjans dels anys 60. És una producció costosa i difícil que no pot rodar i estrenar fins al 1984, en la que seria la seva última pel·lícula abans de morir. Treballarà amb capital americà, però s'hi troba amb una indústria cada cop més poruga, sacsejada per grans fracassos de taquilla com La Puerta del Cielo, films de llarga duració com el seu. Roda 10 hores, deixa el muntatge sobre les 5 i el productor decideix estrenar finalment una versió de 2 hores i mitja explicades en ordre cronològic, amb el que destrueix i desvirtua totalment el màxim atractiu de la pel·lícula, el seu magnífic muntatge, el seu lloc de temps, que és el que li dona una càrrega emotiva a la seva història d'amors i traïcions. Va ser un fracàs. Nosaltres podem accedir a una versió de prop de 4 hores, si poden percebre buits narratius, però el resultat és força raonable i comprensiu d'acord amb les intencions primerenques de Leone. Es va enamorar d'ella, Débora, als 12 anys. Veia com ballava amb Apola al magatzem del bar dels seus pares. Ella li llegia el cantar dels cantars. Ell va anar a presó. S'hi va venjar de l'assassí del seu amic Dominic. Era només un nen. És relliscat, va dir en morir a trets. Mai ho oblidarà. Van ser anys pensant en Dominic i en Débora. En sortir va aprendre massa ràpidament a tenir-ho tot gràcies a la violència. En sortir estava massa acostumat i tot i dir-li les més belles paraules d'amor, hi va caure en el mateix parany amb el que més estimava al món. La violència, la maleïda violència, la va perdre per sempre. Robert De Niro era una estrella de la interpretació quan va aconseguir el paper de Noodles. Havia guanyat 2 Oscars, per El Padrino 2 fent un Vito Corleone jove i a Toro Salvaje, gràcies a la seva mítica pujada de pes per interpretar el boxejador Jake LaMotta. Havia demostrat a més una versatilitat increïble, podia ser contingut i molt expressiu com havia mostrat el film de Mafiosos de Coppola o deliciosament histriònic com podem veure a Toro Salvaje, o fent del taxista Travis Bickle a Taxi Driver, les dues del seu amic Martin Scorsese. Els plans inicials eren que el Noodles de 1933 i el del 1968 l'interpretessin actors diferents. S'havia pensat en Gerard Depardieu i James Cagney, però tenint un camaleó com De Niro no va ser cap problema que se'n fes càrrec dels dos. Va ser contingut, contingut fins a la impressió, fins a una emotivitat molt profunda, molt fantasmagòrica, quan fa el paper de vell. un minimalisme de gestos que no associem amb De Niro, però on és capaç de donar el millor de si mateix. La interpretació de Una vez en América és una de les millors de la seva carrera, si no és massa agosarat dir directament que és la millor. Tot i la seva èpica, Eras una vez en América es distingeix de la saga del Padrino i el seu sentit italià de la tragèdia. I són més presents els films americans de gènere dels anys 30 i una poètica única i intransferible que va aconseguir Leone en aquest film i que no s'assembla a cap altra obra. Va revelar actors com James Woods, Elizabeth McGovern i ho va confirmar Joe Pesci com mafiós per antonomàcia al cinema contemporani. I va aparèixer per primera vegada una nena anomenada Jennifer Connelly, que haureu vist després a Hulk o Una mente maravillosa. La música la va firmar Ennio Morricone, conegut per la banda sonora de La missió, i un cop més, un film no es pot entendre sense la seva banda sonora. Ho heu pogut comprovar durant el programa, i ho podeu comprovar encara millor veient aquesta trista i molt emocionant pel·lícula, 4 hores ben bé que es fan curtíssimes. Aquest ha estat el nostre espai d'avui a 2 setmanes en una altra ciutat. Que tingueu un bon cinema i fins aviat.
A les maquinàries passem revista a tot.
La corrent minimalista va començar formalment a Nova York als anys 50 amb el manifest de l'arquitecte alemà Meyerzer van der Rohe anomenat Menys és més, i es va extendre a altres disciplines com a moda, pintura, música, performance i escultura. La música minimalista sorgeix d'un conjunt de direccions musicals experimentals caracteritzades per construccions innovadores. Música contemporània, electroacústica, concreta, la tepe music, etc. Totes aquestes corrents van començar a configurar-se als anys 60 del segle passat. Neix amb l'avantguàrdia nord-americana. John Cage, per exemple, va ser un músic amb un important treball pioner. Cage va crear una peça musical única i innovadora. 4 minuts i 33 segons, es titula la peça i durant aquest temps no hi ha cap tipus de so. Dins l'equip de pioners hauria d'incloure, a més de John Cage, a Terry Riley, Steve Rich, Philip Glass i Lamont Young. La partitura que s'ha considerat totalment d'aquest estil i que va ser la que va inspirar a Glass i Rich va ser Inze, de Terry Riley, sorgeix l'any 1964 com a reacció contra la tonalitat acadèmica d'aquesta època. Segons Riley, l'obra està escrita per un número indeterminat d'instruments melòdics. Així, sobre un puls constant, que va compassat amb el del cor humà, cada músic toca una seqüència de 53 motius, repetit cada un número no determinat de vegades. Aconsegueix una multitud de combinacions sonores en la qual els ritmes estan en constant canvi. Riley, que no sabia el que acabava de descobrir, va dir que aquesta música ens ha ensenyat un nou sentit del temps. Hi ha una certa controvèrsia sobre qui va aplicar el terme minimalista a la música. Michael Nyman diu que va ser ell, però difereix a Philip Glass, que sempre ha dit que el nom va sorgir del músic i també periodista musical Tom Johnson. La música minimalista es basa en la repetició de seqüències de notes o elements bàsics amb matisos lleument diferents. La característica principal d'aquest moviment és la creació de música d'alta qualitat amb materials limitats o mínims, poques notes, pocs arranjaments i sense una exagerada orquestració. Se la coneix també com a música repetitiva. Basa la seva composició en la repetició del material més bàsic d'una obra, sigui rítmic, melòdic, junt a altres característiques com la tonalitat i la simplificació de les formes. Els músics d'aquesta corrent troben la inspiració en el classicisme ètnic. Per exemple, Philip Glass va agafar les músiques hindús de Shankar i les va aplicar a la seva partitura, o també en l'impressionisme de les obres d'Eric Satie i el seu mestre Debussy, obres experimentals i meditatives. Altres, per exemple, s'inspiren en Stockhausen. Philip Glass és un dels principals representants d'aquest estil i la seva suite Glassworks, per ensemble de càmera, és un dels treballs més coneguts. Aquesta obra té 6 moviments i tots els instruments són acústics. El moviment musical minimalista va néixer als Estats Units, malgrat que la seva creació té una part europea. Aquesta creació sorgeix com a reacció al serialisme de l'escola alemana de Darmstadt i l'autoria se la discuteix a un anglès, Neyman. Acollim a tots els músics més representatius d'aquest estil, músics nord-americans i europeus. Repassem i trobem la Monty Young. Cal destacar la seva obra de Tortoise, His Dream and Journeys. La seva música és la més complicada i radicalista. Philip Glass, l'avi del minimalisme, la seva obra més important és Music in 12 Parts, de l'any 1976. Considera que la música ha de ser escoltada com un pur so que passa, ja que la concep com una experiència del temps diferent. Steve Rich, el més depurat, la seva obra més important és Música per a 18 músics, feta l'any 1976. Terry Riley, l'iniciador de la corrent, però que després va introduir-se a altres corrents tecno més simples. John Adams va ser director del Conservatori de Música de San Francisco. Recordem obres seves com Nixon a Xina o Harmony Alert. Michael Nyman, reputat autor de bandes sonores a partir de creuar-se amb Peter Greenaway, es va interessar per la música folklòrica romana i els llibrets d'òpera. Va ser també crític musical. Més músics com Gavin Bryars. Compta amb una de les majors obres representatives del minimalisme europeu, Jesus Blood Never Fall Me Yet. A l'obra s'escolta la veu d'un vagamunt repetint aquesta frase de forma continuada. Wim Mertens va escriure un llibre clau per a comprendre l'avantguarda nord-americana, American Minimal Music. La seva música sorgeix a principis dels 80, creant un estil menys àrid i agradable d'escoltar. Brian Eno, famós productor que ha aplicat la tècnica minimalista a les seves composicions electròniques. La música minimal va derivar als anys 90 a altres conceptes musicals. Parlo de l'electrònica, amb la incorporació dels ordinadors en la composició. Es treballa d'una forma més experimental amb sons de diverses fonts per a manipular-les a després mitjançant la utilització de samplers i altres instruments. També s'hauria d'incloure aquí la música anomenada industrial, més carregada de sons però també sovint repetitius. A l'estat espanyol aquest tipus de música ha tingut molt poca presència. En exemples de músics hauríem de citar Carles Santos, Eduardo Polonio, amb obres com Per a una margarita ronca, i el valencià Llorenç Barber, amb el concert de campanes Tintinàboles. En l'actualitat s'inclou una tercera generació de la música minimal, la formada per músics com Jeff Smith i Ian Tiersen, entre d'altres. Alguns d'aquests nous músics la defineixen degut a evolucions amb una nova expressió, rock de cambra.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
Què tal, Xus? Com estàs?
Bon dia.
Molt bon dia. Edició especial d'aquesta pàgina de gastronomia, de cuina, amb el Xus en Rojo. Com estàs?
Molt bé. Sí, sí, us traia...
Seguim donant voltes al món?
Sí, ara cercano, perquè vamos a Túnez. O sea, y os traía, os presentaba un plato típico, ¿no? De, de la cocina bereber, que sería el couscous. Un plato elaborado con productos mediterráneos, con un toque picante y, bueno, con algunas pequeñas costumbres de la cultura bereber, como decía. Por ejemplo, es un plato que se suele comer el viernes, porque es el día de la oración. Es un plato que, bueno, toda la cultura bereber, no, ellos no suelen tomar vino o alcohol con la comida, entonces se acompaña con agua o con leche fermentada. Luego es un plato típico bereber, pero yo decía que tiene ya casi 3.000 años de antigüedad y hay diferentes opciones. Se puede comer con cordero, con ternera, con pescado, incluso siempre, imagínate, hasta en las culturas bereber, pues también nos acordamos de los pobres y hay un couscous para pobres, que en vez de llevar las viandas de carnes o pescados, llevaría nabos blancos. Solamente. Ya ves que los pobres, pues nada, en todos sitios hay, ¿no? Y pues aquí el couscous pobre se acompañaría con nabos blancos. Normalmente es... la base del couscous es la sémola, la sémola de trigo, y se hace al vapor. Entonces, para cocinarlo necesitamos una olla con una vaporera. Sería una olla, o sea, serían dos ollas, una con la parte de abajo toda perforada para cuando cocemos en este caso, hacemos el couscous, ponemos arriba la sémola y se cocina al vapor. El couscous no deja de ser un guiso, por así decirlo, de carne o de pescado. En este caso sería un guiso de cordero, donde se hace un sofrito con el cordero, se pone cebolla, un poquito de pimentón y se le pone un poquito de agua y arriba pues se trabaja la sémola. O sea, la sémola se ha trabajado con un poco de aceite aparte y agua, y luego se pone en la cusquera, que es como se llama, donde con el vapor que va a salir de la cocción de la carne, se va a cocer esta sémola. Luego, una vez que está cocida, se deja en reposo y con las manos la vamos trabajando para despegarla. Deciros también que actualmente es un plato que se come con cuchara, pero que antiguamente se comía con las manos. Era un plato, que una costumbre, que se suele bendecir la mesa a la hora de comer, que bendecir la mesa se llama... besmeya, y una vez que se ha comido besmeya, una vez que se ha comido se da las gracias y es anduya. Y luego algo realmente interesante, siempre a veces hablamos de los modos de la mesa, cuando hablábamos en Rusia hablábamos de la vodka, aquí tenemos que hablar evidentemente de la sobremesa, ¿no? Después de la comida, algo realmente definitivo sería tomar un buen té, un té moruno, un té verde hecho con hierbabuena. Sí. Es quien lo ha probado, es algo exquisito. Y lo que también ellos suelen hacer en la sobremesa es compartir las pipas de agua. Las pipas de agua es para fumar tabaco colectivamente. Normalmente se hace tabaco con sabor a miel o con sabor a manzana. Yo las vi en Granada en diferentes teterías, pues que bueno, la gente, hay unas pipas de agua donde tú vas fumando y compartiendo esos sabores y olores.
Molt bé, doncs avui hem parlat de, del couscous, no? És molt bo el couscous.
Sí, sí.
En diverses ocasions i de diverses, preparat de diverses maneres, i realment entra molt bé, eh?
Pues eso, si lo queremos hacer en casa, lo ideal es, como os decía, pues tener o una cusquera en este caso, o simplemente dos ollas, una para hacer cocina al vapor. Uh-huh. Y sería pues eso, una base, un estofado de cordero o de ternera, y preparar la sémola en la parte de arriba.
Chus, ¿téngame aquí?
Pues sí, la semana siguiente seguiremos viajando por los sabores del mundo.
Molt bé, doncs moltes gràcies, és un plaer fer-ho.
Vinga, adeu.
Mrs. McGrath, the sergeant, said, would you like a soldier or your son dead? Scarlet coat, big contact, and Mrs. McGrath, would you like that? Mrs. McGrath lived on the shore, and after 7 years or more, she spied a ship coming to the bay with her son from far away. Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news? My son Ted, is he living or is he dead? Is he too right, oh diddly-ay, too right. Is he too right, oh diddly-ay, too right. King Ted without any legs and in their place two wooden pegs. She kissed him a dozen times or two and said, my God, Ted, is it you? Were you drunk or were you blind when you left your two fine legs behind? Or was it walking upon the sea that wore your two fine legs away? With a two-right, oh diddly-ay, two-right, right. With a two-right, oh diddly-ay, two-right, right. With a two-right, oh diddly-ay, two-right, right. With a drunk and I wasn't blind when I left my two fine legs behind. A cannonball on the 5th of May tore my two fine legs away. I tell you boy, the widow cried, your two fine legs were your mother's bride. Stumps of a tree won't do it all, why didn't you run from a cannonball? Claim live on the blood and a mother's pain. I'd rather have my son as he used to be than the king of America and his whole name. With a two-right, oh diddly-ay, two-right. With a two-right, oh diddly-ay, two-right.
És una mostra de les cançons de Pete Seeger interpretades en aquesta ocasió per Bruce Springsteen. Mr. Mark Grite es titula la cançó que ens ha portat a Bruce Springsteen. Ara a les maquinàries, fem un nou viatge amb el Santi Nogués. El Santi Nogués amb nosaltres, això vol dir que farem un nou viatge. Avui no crec que anem molt lluny, un lloc proper, si tenim en compte doncs, que sovint marxem lluny, al Nepal, Argentina, Iemen, Nova York, són algunes mostres. Avui anem a Holanda. Santi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Trets que ens porten fàcilment a aquest país, pintors com Rembrandt, Van Gogh, els tulipans, unes desenvolupades llibertats socials, grans futbolistes, el Tribunal Internacional...
Sí. Tenim un conjunt de centres d'atenció que val molt la pena. I a més, una cosa que no has dit és que és un país molt diferent, és un país d'una gent molt laboriosa que l'ha anat guanyant el mar mitjançant els dics, ha anat ampliant aquest país. Això també els ha portat molts disgustos, però també a la vegada ha fet que portessin solucions, diguem-ne, faraòniques, amb obres faraòniques, per poder defensar-se de la força del mar que a vegades els hi ha rebentat els dics, els ha inundat les seves terres i han matat també molta gent, moltes víctimes hi ha hagut.
El nom oficial és Holanda o Països Baixos?
Països Baixos, sí. A veure, tothom en diem Holanda, però Holanda és un... si són països, és un petit país dintre d'un conjunt de països. O sigui que aquí hi ha molts, hi ha 4 o 5 o 6 països amb una sola peça, però esclar, el país més gran i el que més ha transcendit a nosaltres és Holanda. I aquí doncs ens hem quedat, no? És una, diguem-ne, una greuge històrica que els hem fet als altres països que composen aquesta Unió.
Un país amb una població d'uns 16 milions d'habitants, la capital és Amsterdam, l'idioma és l'holandès, ciutats importants, a més de la capital, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, l'Haia, un país banyat pel mar del nord i també per moltíssims rius.
Sí, és un país que diria jo que està al bany maria, perquè constantment es veu aigua per tots cantons. Aquesta gent no tenen cap problema, precisament l'aigua, més aviat per accés, perquè una de les coses que em feia molta gràcia quan viatjàvem pel país és que hi havia com una espècie de parcel·les en els quals hi pasturaven les vaques i que els límits d'aquestes parcel·les no eren ni valles, no eren tanques, sinó que era precisament uns recs d'aigua que les vaques no s'atrevien a travessar i llavors es mantenien amb aquestes parcel·les, els quals s'alimentaven, a les quals donaven el seu adob, i quan les volien fer tornar cap a un altre lloc posaven unes fustes que passessin per damunt d'aquests petits riuets i llavors les encaminaven altra vegada cap a casa.
Si et sembla bé, parlem de la capital, una ciutat d'un milió d'habitants, si arriben,
aproximadament.
Creada al segle XII per alemans i francesos, tinc entès, se la coneix com la Venècia del Nord.
Indubtablement, sí, ja aquest nom de la Venècia del Nord està molt ben dit perquè, com he comentat abans, està travessat per un munt de canals, els rius, ja, aquí tenim el riu Mosa, després hi ha unes cases precioses, petitetes, amb una estabilitat molt precària perquè, clar, el terreny és bastant inestable perquè no hi ha massa pedra, no és un país gens pedregós. I a vegades algunes cases se'ls hi han girat senceres, o sigui que el que no poden fer en aquest país és apujar-se unes amb les altres perquè a vegades plegarien com un joc de cartes. I jo recordo que quan vaig fer aquest viatge venia amb nosaltres un empresari de Paleta, no? I li vaig preguntar com fan els fonaments aquesta gent. Diu, mira, aquí l'única forma que tenen de fer-ho és fer un planxer, és fer tota una base de fonament i a partir d'allí construir la casa, perquè amb els clàssics pous que acostumen a fer aquí, això se'ls hi ensorraria, se'ls hi aniria molt ràpidament. Doncs, ja que estem parlant d'això, una de les vistes o visites que jo aconsellaria és precisament pujar amb una d'aquestes barques que permeten visitar totes aquestes zones dels barris antics, d'aquests barris tan bonics, amb aquestes cases, moltes diríem a l'estil victorià, que permet fer-te càrrec també de la gràcia que tenen, de la pulcritud en què mantenen aquestes vivendes, i bé, doncs, que és un país molt culte i que va molt avançat davant de molts altres països d'aquests moderns, perquè com tu comentaves, aquí les drogues toves, diguem-ne, holandeses, estan permeses. I no hi ha més drogadictes que un altre país, ni molt menys. I així eviten també que hi hagi moltes màfies que estan, doncs, interferint en la vida ciutadana, provoquen a la vegada per poder adquirir aquests productes atracaments, etc, etc, tota aquesta desgràcia que està afectant a tot Occident.
Hem de parlar de canals, no? N'hi ha dos que tinc entès que són els més famosos, d'un nom gens fàcil, Kager Gracz i Prinzer Gracz, no?
Exacte.
I a la vora d'aquests canals hi ha cases magnífiques que eren, com tu comentaves, cases magnífiques que eren d'importants mercaders, no?
Sí, sí, sí. Aquest país ha viscut tan a prop del mar que la seva cultura, la seva activitat estava molt basada precisament en la pesca. Rotterdam té un port extraordinari, grandiós, i bueno, Amsterdam no està tan a prop del mar, però bueno, tots s'han servit de les vies fluvials i marítimes per desenvolupar-se en aquest país, i clar, també han crescut, com he dit abans, doncs, esgarrapant trossos del mar, posant-hi la terra, no? Molts dics. Amsterdam, a part dels canals, hi ha la catedral, que és molt bonica, i la porta d'Amsterdam. També tenim a Amsterdam aquests museus que hem comentat, tan interessants com són el de Van Gogh i el Diamonds Coaster. El museu de Van Gogh està considerat únic en riquesa i organització. O sigui que totes les peces que hi ha estan molt ben posades, amb un ordre lògic, i a la vegada també, això ja ho hem vist també en altres museus, et donen un aparell d'aquells que et poses a l'orella, és com un transistor, i permet, doncs, fer una visita autoguiada, però d'una forma molt fàcil de poder, doncs, seguir, no? I bueno, allí tenim aquestes pintures, com ja hem dit, del pintor Van Gogh, extraordinari. I jo recordo que recentment, perquè a mesura que passen els anys te'n vas adonant de la grandesa i de la qualitat d'aquests grans pintors, no? Jo vaig veure la Reina Sofia a Madrid, crec que el Museu Reina Sofia, una exposició, doncs, d'una trentena de pintures de Van Gogh, i realment és extraordinari, mirant-les de llum, que estava de lluny, que estava molt ben il·luminat aquest museu, és que a vegades dona la sensació de que les pintures surtin del quadre. Era una persona que diu que en vida no va vendre mai cap quadre, i en canvi, doncs, els seus quadres ara no tenen preu.
Escolta, una altra de les coses característiques d'aquest país, d'aquesta ciutat i d'aquest país, són les bicicletes.
Sí, indubtablement. Jo començaré d'una altra manera, diré que aparcar és caríssim. Aparcar una hora pot costar més de 4 euros.
El cotxe?
El cotxe, sí, el cotxe. En canvi, en les bicicletes es poden agafar de lloguer, o es poden agafar aquestes bicicletes que ja tenen expressament pels ciutadans, en el qual es pots desplaçar amb els seus carrils bici, que ha estat el primer d'Europa. Això prové de quan hi va haver la primera crisi petrolífera, que, doncs, que el país va sensibilitzar moltíssim i van adonar-se de que havien de buscar solucions alternatives. Aquestes solucions no solament anaven per l'estalvi de consum de petrol, sinó també perquè la ciutat se'ls estava empetitint, i la circulació de cotxes estava fumant, estava, doncs, contaminant tota aquesta bonica ciutat i aquest bonic país, no? Llavors van optar per aquesta solució, i funciona molt bé, perquè allí veus, per exemple, gent que van en trajats, no? I pujant la seva bicicleta i desplaçant-se. És una bona solució, que aquí sempre arribem una miqueta tard, no?
Sí.
També un altre museu també que és molt interessant és aquest, el Diamonds Coaster. O sigui que normalment els jueus han tingut una presència molt important, sobretot amb el negoci dels diamants, o sigui, on s'han fet molts calés, i amb coses molt valuoses, o sigui, peces molt petites. Amb aquest museu que a la vegada també és botiga, doncs es pot veure com uns treballadors estan polint els diamants, les pedres precioses, eh? I també hi ha una exposició de tot el procés que segueixen des de l'extracció de la terra, els diamants, el trasllat i el treball i finalment doncs, la venda, i van ensenyant com es poleixen, com es tallen, i com arriba una peça doncs, totalment acabada. No?
A Amsterdam es troba la casa d'Anna Frank, no?
Sí, la casa d'Anna Frank és una de les dels llocs més interessants d'anar a veure. A més, està també molt ben conservada. Més que molt ben conservada, diria que molt ben estudiada. Pràcticament està exactament igual com quan van viure aquestes famílies allí. Està prop de l'estació central, que també és molt bonica, s'ha d'anar a visitar. I bueno, la casa d'aquesta està davant d'un canal i, com he dit abans, està conservada exactament igual com va ser la seva època. Sí. Han fet també una exposició d'elements que tenien la família, o suposadament que tenien la família. No? Després, també un altre lloc interessant que s'ha d'anar és la plaça d'Am, que és una miqueta la plaça Prim de Reus, una plaça cèntrica, que des d'allí doncs, ens anem movent en molts angles de la ciutat.
No té res a veure amb la marca de cervesa, no?
No. Amsterdam, Rotterdam, té a veure amb aquests finals de nom de ciutat, no? Allí a la mateixa plaça hi trobem el Museu de Cera Madame Tussaud, el qual doncs, també és molt interessant de veure perquè hi ha figures pertanyents a la història del país, cantants, polítics internacionals i famosos d'arreu del món, etc. Llavors també, quan fem la passejada aquesta dels canals, podem baixar al barri Vermell. El barri Vermell és aquest barri també molt conegut, on hi ha moltes finestres, molts escabarats.
Sexe.
Exacte, el sexe. Doncs que vas pel carrer i si t'interessa una xica d'aquelles, entres a dins, tanquen la cortina i ja està. Bé, passejar per Amsterdam és una delícia. També una de les altres coses que jo recordo i és que a les botigues, quan tancaven, jo no veia retxes. I això és molt important perquè les retxes enlletgeixen molt el panorama, no? Jo veia que allí no hi havia massa problemàtica amb els atracaments i tot això, cosa que a la vegada també beneficia i t'adones que la cultura de la gent també és molt elevada. En aquests moments, ja fa uns quants anys que vaig ser, no sé com està la situació, però suposo que deu anar una miqueta en aquest ordre, no? Bé, llavors també hem de dir que és el país de les flors, hi ha un gran mercat de flors, i explicaré més endavant doncs, aquest lloc on te permeten visitar-lo, on es fan les subhastes de les flors. També, ja sortint d'Amsterdam, un altre lloc que es pot anar és el parc d'atraccions Efteling, que és el país dels contes, que es troba a Katzeuvel, entre Den Bosch i Breda.
Els noms no són gaire fàcils.
No. La veritat és que jo m'he pres de memòria molts noms de ciutats índies i de molts altres països i aquest m'acosta molt. No, els he de llegir, estic apuntats. O sigui que l'Oriol no es pensi que això doncs, ho dic amb molta frescura, sinó que ho he de llegir. No? Doncs bueno, aquest parc d'atraccions està bé, sobretot si la família porta crios. No? Llavors també hi ha una altra ciutat que es diu Leiden, que és la ciutat natal de Rembrandt. També és molt bonic la visita pels carrers i canals. També hi ha una església protestant molt famosa que es diu Pieterskerk. Les esglésies allí normalment, jo recordo que a Noruega també acabaven amb kerk, sempre. Quan em deien aquest nom, kerk vol dir església. Després, aquí doncs, comencem a visitar els molins, que van ser molt famosos. Actualment aquests molins ja només estan pràcticament pel turisme, però 20 anys enrere aquests molins estaven funcionant. Que aquest que és més famós, que ja el tenen preparat pel turisme, es diu el Molen Museum de Volk. Aquí ens explica doncs, que la gent vivia en aquests molins, tenia la seva vivenda, com funcionaven, bueno, tota la història d'aquests molins. També aquí val la pena veure l'oficina de Correus, que també és una altra meravella d'organització. Aquesta gent en sap molt de fer aquestes coses. Moltes vegades no fan grans coses o enormes, no? Però sí molt boniques i molt ben acabades. No?
Aquesta és una primera aproximació a Holanda. Ja sé que el temps passa molt ràpid.
Sí, la veritat és que no me n'he adonat.
Sí, sí, sí. Jo tampoc. I em sembla que més d'un oient tampoc s'ha adonat que el temps passa ràpid amb aquests viatges que el Santi Nogués ens porta aquí a les maquinàries. Si et sembla bé, la setmana que ve fem una segona aproximació, un segon trajecte en aquest viatge, aquest interessantíssim país que és Holanda. Santi, ho deixem aquí?
D'acord. Si n'hi ha més remei.
No, ja. Gràcies.
A vosaltres.
Han estat aplaudiments per Nina Simone. Hem escoltat I ain't got no know, I ain't got life. Acabarem el programa d'avui amb una petita, petitíssima selecció musical. El que escoltem és de Herbie Hancock, es titula Still Me. preciosa aquesta peça de Herbie Hancock titulada Still Me, que s'inclou dins de la banda sonora de la pel·lícula Raw Midnight. Abans parlàvem de Ian Tiersen, fem referència al tipus de música que integra aquest músic francès. Acabarem el programa d'avui, acabarem aquesta petita selecció de música que fem avui amb una cançó de Ian Tiersen titulada Monochrome. Res, moltes gràcies per estar amb nosaltres, és un plaer compartir aquesta estona de ràdio. Us desitgem molt bona setmana, us emplacem de nou el proper diumenge a les 11 del matí aquí a Ràdio Falset, i recordeu que aquest espai el podeu escoltar també en redifusió els dijous a les 8 del vespre. Fins sempre. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my own bicycle you love. I am piling up some unread books under my bed and I really think I'll never read again. No concentration, just a wide disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome flows, monochrome flows, only absence near me, nothing but silence. Nothing in mind. Sometimes I open the windows and listen people walking in the down street. There is life out there, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you loved. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome flows, monochrome walls, only near me, nothing but silence.